Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995, aleshores a la sintonia de Catalunya Ràdio, i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en podcast des de VilaWeb els divendres i a través de més de 150 emissores de ràdio, així que cadascú estareu a l'hora que estareu, serà el dia que serà, bon dia, bona nit, bona vesprada, el que toque, vosaltres mateixos. Avui estem de celebració perquè probablement jo, almenys és la meva opinió i sempre l'he expressat, l'entitat més important pel que fa a la normalització de l'internet en català, que és Softcatalà, fa 15 anys, ja se'ls veu cara de vellets, pobres, i per això hem convidat el Jordi Mas, que fa més cara de vellet. Com estàs, Jordi? Que tu eres dels primers.
Sí, dels tres primers. Sí.
Dels tres primers. I el Xavi Bars, que fa menys cara de vellet, però ja comença a fer cara també. Què tal, Xavi?
Hola.
Tots dos són dues de les persones que representen, que estan al darrere de Softcatalà, i amb elles intentarem parlar aquesta setmana d'això, del que ha significat aquest esforç enorme que han fet al servei de la llengua, de la cultura, de la tecnologia, Softcatalà com a gran eina pel país i per internet, i que tots apreciem i que tots li donem el valor que realment té. Com sempre, Joan Jofre, extremadament callat. Últimament m'he despreocupat, Jofre, no m'interromps mai.
Bon dia.
T'estàs tornant persona humana.
Això ja té la seva secció.
No? Ah, sí, clar, que jo ja parlo després de la
De què es parlaràs avui a la teva secció?
Dels invents del TVO, vam quedar que parlaríem avui.
És veritat.
Això tu, més de 15 anys. I el Martí Crespo, què tal, Martí?
Molt bé. Jo volia preguntar al Joan, aquestes ulleres són invents del TVO?
Bé, no, allà no. Comencem. La gent que ens està escoltant no té visió de les ulleres que porta el Joan, que són unes ulleres que es doblen en totes direccions.
Es pleguen i queden, les pot posar a la butxaca.
Bé, un dia farem una foto de tot això. O sigui, en cas, ara, mentre sonen musiquetes, faig la foto i envio una pilada pel Twitter per qui tinga ganes de veure les curioses ulleres del Joan Jofre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Piulada feta, recordeu que cadascú està una hora i per tant ja la buscareu. Martí Crespo, com cada setmana ens has d'explicar qui són els convidats, tot i que aquesta setmana, clar, explicar què és Softcatalà, doncs tothom sap el que és, però bé, una mica de repàs no ens vindrà mal a tots per recordar els grans moments d'aquesta organització.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs sí, aquesta setmana potser serà més que un repàs, una felicitació. Probablement la gent de Softcatalà doncs és la que més vegades ha passat pels micròfons de l'Internauta, amb perdó de l'Albert Lozano, jo diria, i això només té una explicació, que ja la comenta també Sen, que és la indiscutible importància doncs de la seva tasca en favor de la presència del català i del programari lliure, que és l'altre gran vessant de Softcatalà, en l'àmbit doncs de la informàtica, les noves tecnologies i internet al nostre país. Doncs si avui tenim en Jordi i en Xavi, doncs una altra vegada, és perquè el 2 d'octubre passat, em sembla que és la data, aquesta associació d'informàtics i lingüistes voluntaris i no lucrativa, que acumula guardons i no subvencions, va celebrar 15 anys de vida i d'activitat. Crec que són prou eloqüents doncs, els comentaris que es poden llegir aquests dies al compte de Twitter de Softcatalà per destacar justament l'abast de la seva feina. Hi ha moltíssimes piulades de felicitació provinents de particulars, entitats, institucions de tots els racons dels països catalans, des de l'Amical Wikimedia fins a Tinet, passant per la Fundació.cat, el Termcat, el Departament d'Ensenyament, la Plataforma per la Llengua i l'Associació Cultural del Tampir d'Elx. I també n'hi ha alguna de fora del país i tot, com és el cas de Soft Astur, una de les rèpliques que han adoptat i adaptat aquests 15 últims anys al model de Softcatalà en unes altres comunitats lingüístiques i culturals, perquè de fet Softcatalà no només és referent aquí. Una de les piulades, per resumir, que crec que més bé doncs això resumeixen en menys de 140 caràcters la llarguíssima i extensa tasca duta a terme per Softcatalà, és la de l'Antonio Vicent, que deia l'altre dia de Netscape a Genome 3, Softcatalà fa 15 anys que normalitza la nostra llengua al programari, per molts anys.
Sí, bé, vau començar amb Netscape, amb allò que en dèiem el navegador.
El navegador?
Correcte, sí, aquest va ser el primer projecte que vam fer.
Amb una caravela.
Sí. Ah, també correcte.
No era una caravela, no, no sé si era una caravela allò. Però bueno, no, expliquem-ho, expliquem-ho. Softcatalà naix, o sigui, n'hi ha el moment aquell en què el Netscape hi romp com a navegador sorpresa, perquè ningú estàvem acostumats a altres coses, no? I vosaltres us plantegeu la possibilitat de que la interfície del navegador estigui en català, i això és l'origen de Softcatalà al final, no?
Sí, correcte. Nosaltres vam, en aquella època érem un grup d'amics que van pensar que podien fer alguna cosa pel català a les noves tecnologies, i van pensar en quin projecte podien començar, i van pensar que el Netscape, en aquell moment, que tenia un pes específic molt important, en aquell moment no existia cap navegador en català, i van pensar que seria una aportació important, no? Que la finestra que en aquell moment servia per navegar per internet estigués en català, i que pues, això podia tenir un impacte en conscienciar la gent de la importància de treballar en català. Llavors, van demanar, això va ser el 1997, van demanar permís als de Netscape, ens el van donar, i bueno, vam estar un any per traduir-ho, vam menys tenir l'esforç que representava, i el van publicar. No?
Amb un èxit inenarrable, que de fet va ser la primera porta que va obrir l'interès al català de les grans multinacionals informàtiques. Jo recordo un senyor de Microsoft preguntant-se com era que Netscape a Espanya, entre cometes, tenia molt més quota de mercat que l'Explorer, i la resposta era que estava en català. I això va ser una de les primeres vegades que va provocar un xoc d'interès per la llengua, no entre nosaltres, que teníem un interès natural per ella, sinó a fora, que és segurament una part molt important del que ho ha aconseguit, no?
Sí, correcte. I jo penso que al llarg dels anys el simple fet de crear un conjunt d'eines que puguis treballar en català, no? Com per exemple hem fet amb els navegadors, amb les eines informàtiques, ha forçat els proveïdors grans de programari a repensar la seva estratègia en quant a multilingüisme a tot l'estat espanyol, no? I el fet de que Microsoft acabi amb els paquets d'idioma pel català i altres llengües neix com a reacció de tot això. O sigui que no és només la feina que s'ha fet des del voluntariat, no només des de Softcatalà, sinó molta gent, i les alternatives que s'han posat al mans de l'usuari, sinó a l'impacte que ha tingut en tota la indústria, d'entendre que per poder competir en aquest mercat, especialment en l'administració pública, ara has d'estar també en català, no? Nosaltres també vam participar, i una de les altres coses que jo considero importants en quant a influir la indústria és nosaltres vam traduir la primera versió també del Google en català, en aquella època quan Google era realment molt petit, i això també va ser l'inici de que Google comencés a treballar amb llengües minoritàries com la nostra. Després es va professionalitzar tot i van començar a contractar traductors, que és la manera de ser, no? Perquè al final els productes comercials professionals necessiten professionals que els desenvolupin. No?
Sí, però perdona, jo m'imagino el primer dia que vosaltres truqueu a Netscape o a Google,
a Mountain View,
i els dieu que voleu fer la traducció, que us deurien agafar per bojos?
El que succeïa és que nosaltres ja teníem una mica d'experiència en el món de la traducció professional, no? I llavors, en aquell moment, jo vivia a Irlanda i jo coneixia la gent que treballava a Netscape. Llavors es van contactar de forma informal. Nosaltres van ser la primera traducció, la traducció en català va ser la primera traducció no oficial feta per Netscape. De fet, ells bàsicament el que ens van dir és: aquí teniu el permís, bona sort, no? Feu el que vulgueu, bona sort. Que ja ens estava bé. Era just el que necessitaven. I l'única restricció que ens van posar, l'única condició, és: no podeu fer servir el nom de Netscape ni les marques, perquè això no és un producte de Netscape. Llavors, per això li van tenir que canviar el nom. I li van donar el nom del navegador en català i li van canviar el logotip i van posar el peixell aquell, etcètera, no? Però no va ser, nosaltres sempre hem intentat preservar els productes el més propers possibles a l'original, però en aquest cas ens van forçar per qüestions legals d'ús de marca i es va anar bé també, no?
Poques persones segurament deuen tindre una perspectiva com la que tens tu, Jordi, en el debat sobre la normalitat o no normalitat, si el got està mig ple, si el got està mig buit. 15 anys després, quina valoració fas tu de dir com, on som, on estem? Estem bé, estem mig bé, necessitem millorar, no està tan mal, podíem estar pitjor.
Clar, jo sempre veig el got mig buit, no? Jo sempre penso que n'hi ha molta feina per fer, penso que quan mirem totes les coses que cal per tenir en català per poder viure amb una normalitat en el món de les noves tecnologies queda moltíssim per fer, però que si mires enrere i mires com estaven 15 anys, a l'esforç que s'ha fet com a col·lectiu, tots els catalanoparlants, a tots els indrets, ha sigut molt, molt important. No? O sigui, i la llista és impressionant, queda molt per fer i n'hi ha molts reptes, com sempre n'hi ha hagut, però si fa 10 o 15 anys poguéssim saltar al futur i veure on estem ara, penso que estarien tots força contents i satisfets. No?
N'hi ha una part de l'equació que a vegades l'oblidem, no? Que és allò de no, la llengua, no sé què, però sense el programari lliure, sense tot aquest moviment que ha canviat la cara de... Jo crec que no només d'internet, sinó de moltes coses més, tampoc s'explicaria la feina. No? És a dir, no, ha estat ahí tot un...
Els monopolis sempre són dolents pels usuaris, en general, no? Per qualsevol tipus d'usuaris. No? I fa 15 anys, quan bàsicament havia un monopoli, que era el de Microsoft, que controlava bàsicament pràcticament el 90% de la indústria del programari, estava en una situació molt complexa. En aquell moment va aconseguir fer progressos notables, però realment al moment que es comença a obrir la indústria del software, no? Que Mac OS, per començar, comença a agafar més embranzida, no? Es torna a reeixir com a plataforma, comencen a sortir tot el tema d'aplicacions web, comencen a sortir tot el tema de tauletes tàctils, comencen a sortir el tema de mòbils intel·ligents, Linux també comença a agafar embranzida. Llavors, clar, anem a una situació que és molt més multiplataforma, on ja n'hi ha molta més gent jugant-hi i n'hi ha moltes més possibilitats. Ja no és només un monopoli d'uns pocs com fa un any. Això és en benefici del consumidor, de l'usuari, i de retruc pels que estem en llengües minoritàries, que ens ho hem de fer una mica nosaltres molts cops. No?
Uh-huh. I ahir n'hi ha un apartat, Xavi, potser, que és que Softcatalà ha tingut un equip estable, el Jordi és un dels puntals de referència de l'equip, però hi ha passat moltíssima gent treballant, gent que ha entrat, ha eixit, gent de tots els països catalans, aquest és un element molt important, perquè sempre heu tingut la consciència de que no era només el Principat, de que arribàveu a tot el territori. Quina importància té este ball de gent, aquesta capacitat? Perquè això vol dir que l'organització és capaç de regenerar-se. Perquè podia haver tingut una gran pujada i després haver baixat, i en canvi es regenera constantment. No?
Sí, jo crec que qualsevol associació d'aquest tipus necessita d'anar incorporant gent nova, perquè la gent que hi ha pot tindre altres compromisos, pot anar cansant-se, perdent interès en certes coses, i si no hagués l'aportació de gent nova, al final acabaria desapareixent. Per això és important les dues coses, tant l'experiència dels que ja fa molt de temps que estan dins, però també les ganes que posen moltes vegades la gent que comença. I respecte a la distribució territorial, sí que és cert que de fet són molts valencians els que formen part. Moltes vegades fem la broma de que d'ací 4 dies ja tindrem el control de... Estem invadint Softcatalà.
Estem en el bon camí.
Perquè en som realment molts els valencians que... Possiblement també perquè com que ho tenim més difícil en el dia a dia, uh-huh, que la gent del Principat, hi ha més gent, pot ser, que s'implica en aquest tipus de coses. Uh-huh. Però també tenim gent d'Andorra, tenim un andorrà que sempre ens oblidem de dir-ho, i sí, tenim andorrans.
La Viquipèdia va començar un andorrà, la Viquipèdia en català, eh? Vull dir que...
També gent a les illes, vull dir que sí, la distribució.
N'hi ha una tasca, és molt visible la tasca de programes, traduccions, ofimàtica, no sé què, però n'hi ha una tasca que a mi sempre m'ha impressionat molt i que és més fosca, diguem, no és tan clamorosa, però que és impressionant, que és tota la feina de les traduccions, de documentar les traduccions, com li dieu això, la guia, no? Com es diu?
El recull de termes, la guia d'estil,
tot això, no? Clar, això sí que és un treball acumulatiu impressionant, no? Que al gran públic no li arriba, però que, per exemple, els professionals que comentàvem abans, no? És a dir, quan ara contracten un professional per fer una traducció, doncs seguir-la, no sempre les segueixen, les d'Apple, per exemple, s'empenyen en no seguir-les, però és una tasca molt important que heu fet aquests anys, i aquest gruix de documentació filològica, no?
Sí, a més és important, sobretot per tindre consistència, quan tu estàs davant l'ordinador, no vols veure que cada programa o que cada o que un ordenador li diu a una cosa d'una manera i una altra li diu d'una altra, necessites un mínim de coherència per saber què estàs fent, perquè si no la majoria d'usuaris poden confondre's i no trobar certes coses. Nosaltres, per exemple, tant la guia d'estil com el recull de termes tampoc no són coses immutables, han anat variant i adaptant-se també al mercat. Un exemple d'això és quan vam fer la guia la proposta lingüística per a les variants valencianes, que també en tenim una, encara no hi havia cap empresa que hagués apostat per fer programari en valencià i que a més seguira criteris que corroboren la unitat lingüística. Els criteris de Microsoft són pràcticament els mateixos que seguim nosaltres des del projecte de Softvalencià. I havia algunes xicotes discrepàncies respecte a algunes paraules i nosaltres, per exemple, el que hem fet després de veure el seu, que és molt paregut a la nostra, el que hem fet és convergir i hem canviat les nostres també una miqueta per intentar buscar aquesta coherència. Perquè al final dona igual qui faça les traduccions, si són empreses, si són comunitats voluntàries, però l'usuari el que vol és sentir-se còmode utilitzant la tecnologia.
Vosaltres sou els famosos instigadors, entre cometes, del anomena i desa.
Bé, en el fons...
Ara anem a sac.
No, està bé, aquesta pregunta és bona. No, nosaltres, en el fons, el Centre de Terminologia de Catalunya, el TERCAT, són l'entitat que té les competències de terminologia. Nosaltres hem treballat molt colze a colze amb ells, sobretot els primers anys, en tota la creació i normalització.
Vosaltres veu pràcticament definir el TERCAT?
Nosaltres vam ajudar moltíssim a la difusió. Vam ajudar molt era la seva tasca, però nosaltres vam ajudar moltíssim a la difusió i sobretot a la difusió, no? Però la nostra eina no és crear terminologia, o sigui, la nostra missió no és crear terminologia, és proveir el que pensem i que la gent que té la responsabilitat prengui la millor decisió possible i després, sobretot, donar-li difusió, per el que deia el Xavi, no? amb la idea aquesta d'estandarditzar. Al final, la llengua el fan els parlants, la fan gent del carrer, n'hi ha hagut molts termes que han sigut polèmics, això passa en qualsevol llengua i és totalment normal, no? I alguns els parlants han decidit usar altres termes i nosaltres amb els anys, amb el TERCAT, hem anat rectificant i no pot ser d'una altra manera. Jo no veig per res un tema polèmic, ho veig d'una naturalitat absoluta.
Si no és polèmic, però va fer molta força.
És una constatació, no?
Sí. Bueno, se'n va parlar molt.
N'hi ha algunes que són històriques, no? El programari, el maquinari, la memòria cau, d'aquests debats, bueno, n'hi ha hagut reunions i reunions.
He de reivindicar que el Jordi Vendrell proposava ferralla i pensalla per a programari i maquinari, que jo sempre vaig trobar que era genial, que era absolutament genial, però bueno, ja, va quedar en el sac.
Lingüistes de molt prestigi, com el Lluís d'Isaac Rick, estava frontalment en contra i està molt bé documentat perquè ell estava en contra, no? I al final és qui pren la mateixa decisió. Nosaltres sempre hem mantingut una mica al marge d'aquestes decisions, que pensem que no es correspon a nosaltres. El que hem fet és donar difusió una vegada la terminologia ha estat escollida, no? I acordada.
Escolteu, per les vostres mans o ments o el que sigui, ordinadors, quants programes deuen haver passat?
El que passa és que n'hi ha projectes...
Fa encara de dir ni idea.
Anem fent, no? Però, a veure, n'hi ha projectes que estem traduint que són molt grans. Per exemple, el Genome, que és un escriptori de Linux, és un conjunt de programes, no? I dintre del Genome, probablement, ja tinc 50 o 60 aplicacions petites que són part de l'escriptori. Jo diria que de projectes grans, dels principals, probablement han passat uns 40, més o menys, i d'aplicacions en total, doncs, probablement unes 150-200. No ho sé exactament.
Però més actualitzant-se, no?
Bueno, el problema que té el software és que al moment que l'has publicat ja és antic, no? Al moment que l'acabes de publicar ja és antic, no? I el ritme d'actualitzacions que alguns projectes que estem involucrant tenen és vertiginós, no? Per exemple, el Firefox mateix o el LibreOffice darrerament, el qual és bo per l'usuari, no? Perquè necessitem introduir millores cada 3-6 mesos, no cada 2 anys o cada 3 anys, no? Inclús, si et fixes ara, Microsoft darrerament està canviant el cicle de publicació de versions. Tradicionalment trigaven uns quants anys en publicar una nova versió de Windows i del Windows 8.0 al 8.1 han trigat només un any, no? Ja s'han donat compte que Apple, els cicles són molt més agressius, la tecnologia està avançant molt.
I de tota manera també n'hi ha hagut un canvi, no? Una vegada, crec recordar que vau ser vosaltres que ho vau explicar, diguem, els fabricants de software que al final acaben siguent molt anglòfons en general, un dia van descobrir el multilingüisme, van descobrir que això els convenia, diguem així, I n'hi ha hagut tot aquest moviment, jo ara no entenc d'això com es fa, però de separar les llengües del codi del programa, no? És a dir, que abans havíeu d'entrar al codi del programa i buscar les paraules i tal, i ara n'hi ha un model que és que n'hi ha com un paquet a banda, que és el de les traduccions. És a dir, les empreses, els desenvolupadors, també en adonar-se'n de l'interès creat per la globalització del multilingüisme, han anat facilitant també la tasca, no? Era molt més complicat a l'inici.
Sí, de fet, jo no recordo haver fet mai cap traducció sobre un...
Haver rascat codi.
Sí, per trobar... El que passa que sí que hi ha vegades que et trobes en programes que no estan completament internacionalitzats. Uh-huh. I sí que hi ha algunes cadenes que no es poden traduir perquè s'han oblidat de col·locar-les en el paquet així que comentes tu. Però sí, en general, la majoria de programes en els que treballem nosaltres, que és programari lliure, sí que pràcticament, no sé, tots tenen els recursos, les traduccions les tenen a banda del codi. Si no, seria impossible fer les traduccions. Mm. Perquè cal recordar que idealment les traduccions han de fer traductors.
Clar.
I el traductor no té per què saber o mirar el codi i saber què és el que ha de traduir i què no. Per tant, això és fonamental per a poder fer bones traduccions de programes.
Uh-huh. El fet que les empreses grans, originals, americanes, bàsicament, hagin descobert el plurilingüisme és un fet important? En un país, per exemple, com els Estats Units, on això pràcticament no li donen importància, no? El fet de, o sigui, que la globalització hagi tingut aquest punt positiu de que des de fora la gent ha entès que no es pot anar en anglès pel món i ja està.
Sí, jo crec que a part internet ha tingut un paper molt significatiu amb això, no? Les primeres empreses que aposten molt fortament pel català, potser Google és la primera.
Google és paradigmàtica, sí.
Sí, llavors quan ja tens el principal player, no, del mercat que està portant per multilingüisme, ja marca la pauta, perquè si vols competir en tots aquests mercats has de començar a treballar i oferir productes en aquelles llengües. I el fet de, per exemple, que avui vas a Microsoft i tenen eines com SkyDrive en català i tot això és bàsicament perquè si no poden competir. I no és només el cas del català, és totes les altres llengües que abans ells no consideraven que fossin importants. I ara, lògicament, s'han de posar... Jo per això penso que el fet de que Google apostés pel català i que va tenir un impacte molt important en que tota la resta d'empreses d'e-commerce i d'internet fossin darrere.
Clar, recordes, no recordo bé, però diria que estava entre les 20 primeres llengües de Google, el català, o les 16, crec, no sé si
ho sé. Està entre les primeres 40.
No, vull dir que quan va començar, va ser en la llista de llengües, va entrar la 16 o...
Sí, va estar de les primeres, sí.
I això sabeu per què va passar? Per la vostra feina? Però com va anar el tema, diguéssim?
Nosaltres...
Perquè si Netscape és un monstre, Google, encara que vam arribar quan era petit...
Era petit.
Però déu-n'hi-do.
No sé si te'n recordes, fa molts anys que nosaltres vam encetar una campanya. Nosaltres hem fet molt poques campanyes de reivindicació perquè sempre hem cregut més en el model d'aportar i fer que no tant queixar-nos. Però a vegades has de picar a la porta de la gent perquè faci una mica de cas i com a mi et donin les eines, no? O despertin l'interès. Llavors, vam fer una campanya fa molts anys, no me'n recordo si va fer 10 anys, més o menys, on bàsicament recollíem signatures per demanar la traducció del Google al català, i van recollir més de 15.000 signatures en 3 o 4 dies, no sé si te'n recordes, no?
Sí,
i la gent va reaccionar
molt
bé, i bàsicament el que feies era deixava les dades i allò generava un email cap a Google, tenien diversos models d'email i ho feien des de diferents servidors i no van ser capaç d'aturar-lo amb el mateix dia, van trigar com 2 o 3 dies en aturar-ho, no? Perquè era una mica distribuït. Llavors, ens va arribar un mail dient-los, us hem escoltat, és un tema que estem mirant, quan estem llestos parlarem amb vosaltres. I efectivament, al cap d'un temps, es van contactar amb nosaltres i és quan van començar a col·laborar amb ells a la traducció. O sigui, va ser una mica arran de la campanya aquella de cridar atenció. Jo he de reconèixer que era bastant contrària a la campanya al principi quan es va plantejar Softcatalà, però, com t'he dit, va ser bastant pessimista de mena, però al final va tenir un impacte positiu, que és que es van fer cas, no? Es van fer cas i es van dir què cal per fer-ho i a més, ells es van expressar en els termes de ens interessa el multilingüisme en general i el vostre és un exemple interessant, no? Que ens servirà per fer de pilot de diverses coses que volem fer.
Els pessimistes de mena no persisteixen durant 15 anys, Jordi. Està bé que agafes la pose, intel·lectualment és molt interessant, quedes guapo, diguem-ho, però jo penso un pessimista que, clar, de mena no corre durant 15 anys al peu del canó.
No, però a veure, que, no és una posa intel·lectual, jo penso que és com ho vist jo, no? Però jo d'altres maneres, quan es va plantejar, ho vaig recolzar, jo vaig pensar, penso que no tindrà èxit, però ho recolzo perquè em sembla una bona iniciativa, no? Perquè nosaltres funcionem de forma assembleària, fem votacions i tal, i quan no fa la votació, jo me'n recordo que jo vaig dir, ho recolzo, però crec que no funcionarà. No?
El Joan Fuster crec que una vegada es va autoqualificar de escèptic entusiasta.
Sí. Mira, no és una mala cosa.
podria ser una de les versions.
Perquè no sé si ha quedat prou clar, però tots sou voluntaris.
Sí, sí, clar, això és molt important.
Sí, això té que veure amb un model. Nosaltres vam creure fermament en un model on tothom fes voluntari, no? Bàsicament perquè els governs van s'hi venen, les subvencions van s'hi venen, i nosaltres des del principi vam creure en un model completament voluntariat, no? Abans inclús de que estiguéssim més influenciats pel programari lliure, no? Darrerament jo estic superentusiasmat de veure gent que té models similars, no influenciat per nosaltres, simplement que han nascut de forma paral·lela i independent, com per exemple són la gent de la Wikipedia en català, que també els està funcionant molt bé, no? Llavors jo crec molt en un espai on puguin col·laborar universitats, empreses, voluntaris, associacions i entitats, no? I penso que el model nostre és un model, ens ha funcionat, ens hem plantejat moltes vegades de tenir membres alliberats i en voluntariat, però és molt complicat, no? I ens hem decidit quedar en un model de voluntariat propi, no? Purament.
Això és l'Internauta aquesta setmana amb Jordi Mas i Xavi Bars de Softcatalà, que està celebrant, que estem tots celebrant els seus 15 magnífics anys, i també com cada setmana Joan Jofre, Martí Crespo i Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges, i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa't a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts, siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho arregla.
Jordi m'ha serregut perquè el Joan Jofre t'ho arregla, són així, però el Joan Jofre t'ho arregla. Si tens mai cap problema, Jordi, el Joan Jofre t'ho arregla. Què ens vas arreglar aquesta setmana? A veure.
A veure, jo vull complir la meva paraula. Vam dir que faríem Inventos del TVO avui.
Els molt joves no ho saben, això. Inventos del TVO era la contraportada.
Doctor Franz de Copenhague.
Ah, no, la contraportada era Rue
del
Percebe.
El
TVO era el TVO. És una marca que ha deixat que ha passat a ser
el genèric.
Gràcies, Martí. I Inventos del TVO era una cosa extraordinària que feia el professor Franz de Copenhague, que inventava la forma més difícil de fer una cosa.
Que, per bàsicament. Fa pocs anys, no, fa 3 o 4 anys, els del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Barcelona
van fer una exposició.
Van fer una exposició i van reeditar bastantes coses, bastantes portades o bastants exemplars del doctor Franz de Copenhague. Bé, escolta'm, l'altre dia em preguntaven què fem si se'ns espatlla amb l'iPhone el botó, l'únic botó que té, que és el botó d'anar al mig. A veure, i deixant de banda la solució trivial, que és si està en garantia, porta'ls i te'l canviaran. L'altra solució és porta'l, te'l canviaran i et cobraran, amb la qual et costarà uns diners considerables. Però hi ha una solució encara més fàcil. I ara ho lligo amb un comentari que fa molts anys en Jordi Vendrell em va fer. Diu, tu d'un programa, i llavors parlàvem d'un programa, ara parlarem d'un dispositiu, tu d'un programa has de saber com funcionen totes les preferències. Perquè si controles les preferències, saps com funciona aquell programa.
Està bé, això. Si controles les preferències, domines el món. És un... Està bé.
Bé, doncs, a l'opció de configuració de l'iPhone, us en aneu a General, i dins de General hi ha una subopció que és accessibilitat. I allò serveix per moltíssimes coses. L'accessibilitat són una sèrie d'opcions que tens...
Perdona, per però l'altre dia ens vas dir que desactivarem tot això per no gastar bateria.
No.
Home, era una de les coses que va dir... No. Jo ho he desactivat tot, ara ja no em va l'iPhone. Ja,
accessibilitat, perquè... hi ha moltes coses que serveixen per a gent que té problemes.
D'acord.
Gent que, per exemple, hi ha una que t'augmenta la lletra, que quan tens una certa edat i els braços se't queden curts, doncs va molt bé. Hi ha una opció dins d'accessibilitat que es diu, a veure, com, aquesta com es diu?
Sí, el xofre té el telèfon
tipus més gran. Fas un tipus més gran i no has de portar-te el telèfon a 3 metres d'on tu estàs. Però hi ha un especial que té un nom molt raro que es diu Assistive Touch. Això està dintre de les opcions físiques i motrius.
I això és de les coses que no es poden traduir perquè no estan en la cadena de traducció. Assistive Touch.
Que l'únic que has de fer és posar-la en si. I el que fa simplement aquell Assistive Touch és que et surt el botó de l'iPhone al mig de la pantalla.
Com al mig de la pantalla?
Sí, al mig de la pantalla.
Ah, un botó virtual, diguem.
Et surt un botó virtual. No se't crea un botó físic, sinó que elimina el botó de l'iPhone i et deixa un botó al mig perquè tu puguis funcionar com si fos el botó físic. Amb la qual cosa, si se t'ha espatllat, com a mínim, amb això tenen sorts.
Està bé. Això els de l'Android no tenen...
Això no sé que funcioni amb l'Android. Escolta, vull fer una petició per la setmana que ve, perquè tinc una consulta i li vaig estar donant voltes i vaig pensar, home, això li podríem donar dues voltes. I sobretot sabien que venien els senyors de Softcatalà i que parlaríem de software lliure i tot això. Tinc una consulta que em demanava com aconseguir que la wifi estigui protegida i que ningú entri a la meva wifi. Llavors la meva pregunta és, parlo de com protegir la wifi o parlo de com desprotegir-la?
Ara no te seguisc. Si sí. La vols protegir, més val que la protegisques, no que la desprotegisques.
O dono explicacions de com entrar a wifis que no són nostres per quan tenim necessitat de connectar-nos.
Ah. Home, tema delicat, eh?
Li fem... Ampliem el domini de la wifi quan estàs a l'aeroport, poder fer servir una wifi que trobis per allà que no estigui oberta, o fem cas d'aquesta pregunta que em feien, que per cert, avanço una de les respostes més genials que he trobat de com protegir la wifi. Han creat un paper d'empaparar les parets que protegeix la teva wifi i no se'n surt de la teva casa.
Sí, home.
T'ho prometo. Tinc preus i tot del paper, del rotllo de paper per protegir la teva wifi.
No pensem en paperar-me a casa per protegir la wifi, francament, sembla excessiu. En tot cas, fes-te-ho com vulguis, però políticament correcte, no me poses en líos.
Que la gent em digui si el que volen és protegir-la o desprotegir-la.
Ja ho sabeu, envieu-li correus a jota, com és això?
@jjofre al Twitter.
Això mateix, @jjofre al Twitter.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta esta setmana celebrant els 15 anys de Softcatalà amb Jordi Mas i Xavi Bars, com sempre Joan Jofre i Martí Crespo també amb nosaltres. Jo hi ha un tema que m'agradaria comentar. Vosaltres sou un testimoni de la prehistòria d'internet, nosaltres a VilaWeb també, diguem, d'aquella internet que t'havies de connectar, que era amb ordinador de sobretaula. Avui ja és un internet absolutament diferent, que està sempre connectat, en tot cas t'has de desconnectar, bàsicament mòbil, però tot el que ens anuncien és molt bèstia, no? La internet aquesta dels objectes, polseres, rellotges, jo què sé què, botons de camisa, coses...
No, camises senceres, ja. que per cert, buscant això del wifi,
com que camises senceres?
Hi ha una camisa que se t'encenen botonets quan troba una xarxa wifi oberta.
Ai senyor, això no m'ho pensé posar jo. Bueno, el dia de festes del poble igual sí, quedaria molt bé, però no penso posar-me. No, el que volia comentar és això, és a dir, eixe canvi, el canvi al mòbil ja ha estat molt gran. El canvi a això que ve ara pot ser indescriptible, no sabem cap on anem, no? Com afecta tot això tant el tema del programari lliure com el tema de la llengua, com el tema de... O simplement aneu fent i ja vindrà el que vindrà. I teniu la tesi de dir, escolta, nosaltres ja ens trobarem el que ve i ja veurem com reaccionem, no val la pena plantejar-se coses, però realment del 77 a ara això no té res a veure.
Llavors, i això sí que ens plantegem, perquè tenim molts tecnòlegs a Softcatalà, no? Llavors nosaltres creiem que és molt important apostar per diferents opcions, no posar tots els esforços al mateix lloc, no? Llavors una de les coses que per exemple hem estat fent recentment ha sigut l'esforç de traduir la plataforma Firefox OS al català, no? Jo penso que dintre de molts d'aquests nous dispositius que n'hi haurà bàsicament dos grans players, no? Android, definitivament, que ja està en català i l'esforç que està fent Google és molt important, i jo penso que un segon jugador molt important en aquest àmbit pot ser Firefox.
També estem parlant del sistema operatiu, no del Firefox navegador, sinó del Firefox sistema operatiu.
Això per una banda. Després també és cert que tot el que són innovacions sempre triguen bastant en arribar a l'usuari final, no? I per al moment que han arribat a l'usuari final, els temes d'internacionalització són inqüestionables, no? Per poder arribar a una massa crítica d'usuaris. Per tant, normalment ja està incorporat, no? I per altra banda, nosaltres també el que hem estat invertint darrerament bastant en tot el tema de serveis web, no? Per exemple, nosaltres teníem un corrector ortogràfic, tenim un traductor basat en tecnologia Pertium, i estem preparant tota una sèrie de serveis que es poden consumir des de web, no? Per intentar tancar una mica el lligam amb l'escriptori, no? Que si els vols fer servir des de les ulleres de Google, que si ho vols fer servir des de qualsevol plataforma, puguis fer servir. Les ulleres de Google, en concret, ja porten el traductor de Google incorporat i és una interfície molt restrictiva el que pots fer, no? Però nosaltres el que estem intentant fent és apostar per plataformes que poden ser estratègiques i sobretot obrir-nos a exposar-ho tot el màxim possible a través del navegador a la web, no?
Això del sistema operatiu de Firefox, és a dir, sembla que ja n'hi ha algun telèfon que el porta, no?
Sí, a l'estat espanyol Telefònica és una de les empreses que ha apostat fort per Firefox OS. En principi l'aposta semblava que era per Sud-amèrica, però finalment també ha inclòs l'estat espanyol en aquesta aposta, i és un... I per això, i també per el fort moviment que va haver a la xarxa quan van alliberar aquest primer mòbil, que en la versió no estava en català, quan el Firefox OS, el sistema operatiu, sí que estava traduït, però ells no l'havien posat al seu telèfon. Això va fer que per a la segona versió, que de fet no sé si ha eixit o està a punt d'eixir, però ja l'incorpora.
No, o sigui, ara que comentaves això, és a dir, hi ha vegades que em sorprèn per quina decisió una empresa que en principi ja té un programa, doncs, que funciona en unes determinades llengües, no l'ofereix a l'usuari final o al client, diguem-ne.
Jo el que suposo és que serà per a reduir complexitat. És a dir, si l'objectiu del mòbil, del telèfon aquest en concret, era un telèfon que estava pensat per a Sud-amèrica, per als països de... que parlen espanyol, possiblement eliminar totes les capes o tota la resta d'idiomes, el que feia és llevava mida de tot el programari, per tant potser podien estalviar alguna cosa per aquesta banda. Ells sabran també quin pot ser el motiu.
Quan van fer el mateix amb Android, van dir que és que no els hi cabia.
Avui en dia jo l'excusa de la mida, jo crec que cada vegada menys serà una excusa per les capacitats que tenen el dispositiu mòbil. Nosaltres en concret, amb el cas de Telefònica, els vam enviar una carta oberta i van reaccionar molt bé, van dir, us hem sentit, en la propera versió ho inclourem. És que a més els van dir, és que ja està en català, no sabem per què no l'inclòs, perquè nosaltres vam ser de les primeres traduccions que es van fer, no? Però en qualsevol cas jo penso que sempre cal recordar, no? Quan una cosa ja està en català perquè la incloguin, i l'excusa aquesta de la mida jo penso que molt aviat ja no serà una excusa. Inclús avui en dia jo crec que no és una excusa la majoria de dispositius.
El que passa que n'hi ha una part a vegades d'ignorància, també. És a dir, jo això sempre ho he pensat, no? Que quan algú fa això, no tant ignorància de si existeix o no existeix, sinó ignorància del que necessiten els seus propis clients. És a dir, a mi que una empresa, si fas això, em fa pensar que no està pensant en els clients, que està pensant en una altra cosa. I això ha passat en ocasions, i per això reaccionen. És a dir, quan els clients diuen, què cara m'està passant... Sempre n'hi ha algun cas polític, eh? Això ha passat. Algun cas molt limitat.
Però els casos polítics no reaccionen.
No.
Exacte.
Vull dir, si realment no haguessin volgut fer-ho, no haguessin rectificat.
I en general, per tecnologia, la política és una mala companyera en el món empresarial. No, no és a l'àmbit adequat per prendre decisions polítiques. No?
Perdoneu que torni al Firefox OS, perquè tampoc he tingut massa ocasions de parlar amb gent que l'heu tocat i que l'heu treballat. Què aporta un sistema operatiu de Firefox? En què es diferencia o què el fa atractiu, diguem-ho així?
Jo crec que la principal característica és que és tot HTML5, no hi ha aplicacions natives. Jo crec que aquesta és la principal diferència respecte a Android o a iOS.
Però diguem, és un sistema operatiu tal com l'entenem, o sigui,
sí.
Pot fer tot en una màquina. No necessita un bot previ que li obri...
No, visualment s'assembla molt a un iPhone o a un Android. Vull dir, tens allà el menú d'aplicacions, en tot d'icones quadradetes o redonetes, s'assembla molt. No hi ha un canvi important. L'usuari no percebria un canvi important.
L'altre factor important des del punt de vista de les operadores és que... Android com a plataforma està, des del punt de vista de l'operadora, això no és el que jo penso, però està molt controlada per Google, no? Està molt enllaçada als seus serveis, està molt enllaçada en tot el que és Google. Llavors, gent com Telefònica tenen, per exemple, la botiga, no? La botiga és una cosa que el codi no és lliure i és una cosa que està molt enllaçada amb el dispositiu i té un paper fonamental, no? Llavors, un dels avantatges que aporta Firefox OS en aquest sentit és que és molt més obert, és molt més lliure i li dona... peu a gent com Telefònica per remenar més i donar el conjunt de serveis que ells creïn adequats sense estar tan lligat a Google. Si veus una miqueta el que ha fet Samsung últimament en Android, també s'han intentat separar bastant del que és la plataforma Google, no? O sigui que n'hi ha una mica d'atenció entre alguns proveïdors de telefonia i els serveis que volen proveir que competeixin amb els de Google, no? a part de la part d'HTML.
Home, totes les compres que es fan via el telèfon, si passen per l'operadora o no passen per l'operadora, és una diferència importantíssima.
Sí, sí, lògicament. És una altra font d'ingressos.
En termes de negoci, estem parlant.
Sí, sí, en termes de qui es queda el 30%.
I després, des del punt de vista del desenvolupador, no? O sigui, lògicament, tenir pràcticament 1 milió d'aplicacions en moltes d'aquestes plataformes és molt important, no?, el volum d'aplicacions, però també és cert que n'hi ha moltes aplicacions per l'iPhone i per l'Android, però també és cert que és molt complicat pels desenvolupadors. Tu has de fer l'aplicació 2 vegades, perquè són plataformes completament diferents. Una de les apostes estratègiques des de fa molts anys per la gent que creiem en un internet més oberta és dir, això s'hauria de desenvolupar en HTML5, no? I que ho fessis una vegada i funcionis a totes les plataformes i que no estiguis lligat tant a un proveïdor, no? Llavors, a Firefox són els primers que realment creuen aquest model i que realment aposten per això, no? Des d'un punt de vista... filosòfic, per nosaltres també té un pes molt important i jo penso que és el futur, no? O sigui, el futur no podrem continuar desenvolupant aplicacions específiques per cada dispositiu.
No, i això és molt important a més perquè, clar, l'HTML5 és, diguem, comprovable, no? O sigui, tota la polèmica que hi ha hagut amb el tema que de l'espionatge, per exemple, de les grans empreses americanes contribuint a l'espionatge, no? L'iOS o l'Android... n'hi ha un punt que tu no tens accés i que no saps allà dins que n'hi ha, i si allà dins diu envia-li a la CIA l'extracte bancari, tu no tens manera de comprovar si això ho està dient o no. En canvi, HTML5 és completament transparent, no n'hi ha ninguna part oculta que un programador no puga mirar, no?
Sí, jo en aquest sentit m'acabo de llegir un llibre que m'ha encantat, que es diu El mal son d'Orwell, que és d'Alerta Solidària, que està en català, és Creative Commons, i parla molt dels temes aquests del control de les comunicacions.
Què ets podríem dur a l'internauta un dia?
i és un llibre en clau completament anarquista, no? Però és un llibre molt interessant i parla d'aquests temes. I clar, el control que existeix pels governs a molts nivells, no només de la plataforma, és també de totes les comunicacions, o sigui, existeix un control a les diferents capes, no?, que té els sistemes informàtics, i la plataforma és important. És probable que el marc legal, o sigui, és probable que Firefox sigui lliure, però que el marc legal obligui en algun moment els operadors a posar algun component que s'obligui a l'estat espanyol o qualsevol altre estat, no?, per poder operar, no? Això a regular a través del marc legal. No seria descabellat pensar que això pogués succeir o que ja estigui succeint, jo no ho sé.
Sí, però en qualsevol cas, diguem, sobre el paper o sobre el codi, l'HTML5 és més...
Per suposat.
Absolutament més transparent, no n'hi ha comparació. No?
I el model de desenvolupament de la plataforma Firefox jo trobo que és molt més obert que el d'Android, no? I molt més comunitari.
Què passa que, clar, el seu èxit dependrà de que l'adopten les grans empreses, no? Perquè si tu vols un Firefox OS però no te'l pots instal·lar en l'iPhone, no te'l pots instal·lar...
Sí, però pot passar al revés, pot passar que la gent... i que ja existeixen plataformes per fer-ho, desenvolupi amb HTML5 i ho pugui posar en marxa amb un Android o amb un iOS.
Sí, les possibilitats són infinites, no? En el nostre cas, ja et dic, que per nosaltres, a més, estàvem molt involucrats a la comunitat Mozilla, era una forma molt natural de fer una aposta a futur arriscada, no? Com es pot entendre, perquè n'hi ha molts factors, però jo penso que alguna d'aquestes apostes, no sempre has d'anar a les coses segures, no? Com traduir el següent LibreOffice, sinó fer alguna aposta una mica més arriscada que et doni també una miqueta d'innovació. No?
Com decidiu què aneu a fer? Assemblea? Com funciona això?
Bàsicament és interès de cadascú. Si jo ara he trobat un programa que m'interessa i no està en català, començo a traduir-lo i ja està. I si necessita ajuda, nosaltres tenim una llista de correu on parlem, on proposem nous projectes que no estaven potser sota el paraigua de Softcatalà, però bàsicament excepte els projectes estratègics, com pot ser un navegador, un paquet ofimàtic, coses d'aquest estil, el que són programes petits és bàsicament per interès.
La voluntat que algú diu, ara he trobat això i això seria interessant.
De fet, és una també de les vies prou habitual d'incorporació de gent a Softcatalà, gent que comença traduint alguna aplicació i després contacta amb nosaltres, o en algú, arriba d'alguna manera a nosaltres i al final acaba incorporant aquest projecte com a projecte Softcatalà i aquesta persona entra a formar part del grup.
Això no ho hem dit, però evidentment si algú té interès, la via més fàcil és entrar a la vostra web, a Softcatalà, allà n'hi ha un apartat de... no sé com li dieu, contacte, no li dieu, li dieu...
Li diem pencaires.
Pencaires, jo sabia que li deia alguna cosa rara.
Queda clar,
Sí. Bueno, jo penso que ja ha establit les expectatives, no?
Sí.
Tu rumies abans de
clicar. Diu, abans de punxar això. Pencaires, aneu a pencaires i allà n'hi ha tota l'explicació de molt senzilla d'entendre i molt fàcil d'entendre com incorporar-se al moviment.
I com aneu de pencaires? Hi ha hagut, o sigui, clar, amb 15 sí. anys mantenir...
Sempre em fan falta més.
Jo des de que vos conec sempre vos esteu queixant.
És que també una de les coses que pensa la gent és que cal saber molt d'informàtica o molt de traducció per poder formar part de Softcatalà i no és així. Qualsevol persona que tinga ganes, segur que hi ha alguna cosa per fer. Per exemple, en els fòrums que tenim d'ajuda, en la web tenim uns fòrums on hi ha gent que demana ajuda perquè no li funciona el LibreOffice i no pot configurar-lo. Si algú sap com resoldre-li aquell problema, aquesta tasca és fantàstica.
I després tota la feina que comentàvem abans d'estandardització es tradueixen això, és a dir, totes les memòries de traducció, tot, clar, al final l'esteu facilitant molt, no ho sé si és així, ara faig caricatura, no? Però... siga el programa que siga, una bona part d'entrada ja està traduïda perquè ja teniu les memòries fetes i perquè al final la gent tampoc inventa tantes coses, no?
Aquest és un tema on hem estat treballant molt últimament, hem estat treballant molt perquè nosaltres estimem que una traducció nova normalment un 15 o un 20% ja està feta, no? Tots els programes tenen el fitxer, el sortir, l'edita, i està molt bé, les interfícies d'usuari avui en dia són molt estàndards, no? I és un tema que estem apostant en tot això molt fort, no? A part afegeix molta coherència, no? Perquè si fas servir memòries de traducció, t'assegures de que faci servir les mateixes traduccions que s'han fet servir abans, no?
I això és important, clar, perquè això, per exemple, aquest tipus de
col·laborador... I no teniu, perdoneu, programet que faci això? Busqui les cadenes exactament literals i les tradueixi directament?
El que existeixen són eines de traducció assistida per traductors que tenen suport per memòries de traducció. Llavors, nosaltres el que hem estat treballant en l'últim any és en crear un conjunt de memòries de traducció. Hem creat una web que està en proves, que la podeu visitar, que es diu recursos.softcatalà.org, això és una novetat, on tenim penjades...
recursos.softcatalà.org,
on tenim penjades, és una web de proves que portem treballant fa un any, on tenim penjades totes les memòries de traducció que existeixen. Però no només les que fa Softcatalà, tots els projectes lliures que hem aconseguit aplegar, no? I la idea és explicar-les la gent com fer-la servir precisament per facilitar a tothom i que la gent entengui com certs termes s'han fet servir amb el passat i si, per exemple, un projecte t'interès en traduir coses relacionades, pugui fer servir aquestes memòries. No? Em sembla que ara mateix estem generant les memòries per uns 30 projectes, més o menys, dels quals la meitat són de Softcatalà, l'altra meitat són d'altres comunitats. No?
Uh-huh. Clar, i tot això acaba aconseguint que sigueu molt més eficaços quan agafeu un projecte nou.
Esperem que no només nosaltres, sinó també l'altra gent. No? Per exemple, un cas típic és quan vas a traduir la documentació. Quan vas a traduir la documentació d'un programa, n'hi ha molta referència a interfície d'usuari, no? Llavors pots reaprofitar molt. No? Llavors estem també ara en un moment on intentem explicar a la gent que sí, la guia d'estil i la terminologia és important, però també intentar automatitzar una mica més el procés. No?
Bueno, sense acabat el temps... Sempre, normalment, acabem l'internauta donant les gràcies als convidats per haver vingut i per la feina que fan, és un clàssic, però en aquest cas jo crec que més que mai Jordi Mas i Xavi Bars de Softcatalà i tots els companys actuals i passats de Softcatalà, pels quals ha passat moltíssima gent també tots aquests anys, de veritat moltíssimes gràcies, perquè sense vosaltres no només la internet catalana no seria el que és, sinó que probablement el país no seria el que és. Heu fet una feina extraordinària durant aquests 15 anys que dure 50 anys més, fins al dia que els programes ja es facin sols i aquest dia ja igual té que facin el que vulguin, ja m'ho estic igual. No? N'hi ha una anècdota molt divertida d'un papa que feia 90 anys i el cardenal Camarlenc va brindar que siga per 90 anys més i el papa va dir: no posem límits a la divina providència. Doncs no posem límits a la divina providència, que Softcatalà dure per molt, però de veritat moltíssimes gràcies, ha estat un enorme plaer tenir-vos treballant i saber que esteu allà aconseguint que el català siga part important de les nostres vides. Moltes gràcies a Softcatalà.
Moltes gràcies per convidar-nos i a tota la gent que ens ha ajudat en aquest viatge.
Joan Martí, Jordi a l'altra banda dels vidres, com sempre ens veurem la setmana vinent. Ja sabeu que acabem sempre amb una cançó de les que es graven a VilaWeb Televisió. En aquest cas estem gravant això el 9 d'octubre, dia del País Valencià, i per tant el Miquel Gil ens cantarà La Rosa de Paper de Vicent Andrés Estellés, un xicotet homenatge al més gran poeta dels valencians des d'Ausias Marc, i sempre, ja ho sabeu, les 24 hores del dia podeu tindre tota la informació del que passa al País Valencià, als Països Catalans i al món a través de vilaweb.cat. Ens veurem la setmana vinent de nou així a l'internauta parlant del que fa la gent amb la seva vida online.
Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper, va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. res. Vam anar l'Ajuntament, que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res. Però com una consigna circula secretament. L'Alemany va per tot el poble una rosa de paper. L'Alemany va per tot el poble una rosa de paper. Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps.